Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 10 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons, que avui obrim amb l'espai dedicat a la història de Valldoreix. Això significa que ens acompanya Juanjo Cortés. Aquí ja saludem, Juanjo.
Bon dia.
Què tal? Com va?
Molt bé, en la primavera aquesta, no? Que de tant en tant es plou i ara fa sol i ara...
No, però bé, hem de preparar perquè les temperatures
diuen que pugen.
Van a l'alça.
Sí. Caloreta.
Ara, jo no sé si com a bon culer, el teu estat d'ànim, com està?
Ai, el meu estat d'ànim culer.
Que sé que tu ets molt del Barça,
Sí, i tant, de tota la vida. El meu pare ja ho era, o sigui que això es porta...
Tradició familiar.
Es porta a l'ADN, el tema del futbol i...
Però ja has superat, no?, el cap de setmana passat.
Sí, ja ho tenia a coll avall, D'acord que ens han virlat algunes coses, deixem-ho aquí, però també...
Ja ha fet la crònica.
Una part és culpa també de l'equip i de l'entrenador, del Luis Enrique, que sí que ens ha donat molt, però aquesta temporada, per mi, un dels factors claus ha estat encaparrar-se amb alinear l'André Gómez, que encara no ho he entès.
Bueno,
serà molt bo, però de moment...
També el va demanar ell, no?
Sí, per tant, ell ha apostat per aquest jugador, però a mi encara no m'ha demostrat res.
Bé, doncs el Barça ja és història, almenys el d'aquesta temporada a la Lliga, però del que es tracta ara mateix és de parlar de història de Valldoreix, que per això
ara que parlaves del Barça, ja que ho ha estat així, Algun dia hauríem de parlar de la vinculació del Barça i Valldoreix, perquè déu-n'hi-do la vinculació que hi ha.
Vols fer un capítol?
Podem fer un capítol,
ah, sí,
més endavant, sí. Avui no, però un altre dia en podem parlar.
Però tens material?
Hi ha matèria. Més de la que penses.
Ostres, doncs estaria
sí que
molt bé.
En podem parlar algun dia.
M'ho apunto. Avui parlarem d'un altre tema relacionat, evidentment, amb la història de Valldoreix. I el tema d'avui és la creació de l'entitat local menor i la figura de l'alcalde Ramon Escaiola. D'entrada, Juanjo, et sembla que definim, per aquells que encara no ho tinguin massa clar, què significa... Què representa ser una entitat local menor, com és el cas de Valldoreix?
Bé, tu has agafat ara mateix la denominació antiga, amb la que es va constituir l'any 58, entitat local menor. Aquest concepte administrativament o jurídicament es va canviar l'any 91 per entitat municipal descentralitzada. Ho va fer el Parlament de Catalunya perquè són les autonomies les que tenen la capacitat de legislar sobre aquest tipus d'administració pública. Una entitat municipal descentralitzada o a la resta de l'Estat una entitat local menor és una administració local d'àmbit territorial inferior al municipi, que es diu sobre un nom genèric que engloba a diverses tipologies d'administracions que hi ha arreu de l'Estat. A Astúries es diuen parròquies rurals, no té res a veure amb una parròquia eclesiàstica. A Andalusia es diuen entidades locales autònomes, a altres parts d'Espanya es diuen concejos i també entitats locals menors. Per tant, tenim tot un reguitzell de noms per definir aquesta autonomia que hi ha a l'interior d'un municipi i que representa i administra els béns d'una població que escull el seu alcalde de manera directa i que, a més, té un òrgan de govern que és el Consell Veïnal, la Junta Veïnal, que acaba de conformar aquest consistori i que administra tota una sèrie de competències pròpies i altres delegades que pot tenir per la gestió de la comunitat. La majoria d'aquestes entitats locals menors són d'àmbit rural, bàsicament. És bastant estrany el cas de Valldoreix o Bellaterra, que estan en un àmbit metropolità, com és el cas.
Per tant, parlem d'autonomia, no d'independència, que vol dir que es manté un lligam respecte de l'administració més gran.
De l'Ajuntament del municipi.
Uh-huh.
Exacte. És això, una autonomia. Vindria a ser una, com una autonomia respecte a l'Estat. Si ho agafem fent una comparativa amb, la, amb l'articulació de l'Estat...
Ara mateix sí.
Pues seria una cosa similar.
Molt bé. La primera qüestió seria per què es planteja Valldoreix tenir aquesta autonomia?
En primer lloc, per un sentit identitari. És evident que no només Valldoreix, però en aquest cas ho podem corroborar, al llarg de la seva història ha tingut una identitat diferenciada de la resta del que actualment és el municipi de Sant Cugat. I aquesta identitat ve donada per dos elements importants. Per un cantó, una administració que estava dintre del que seria el terme parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix i que rep el nom de Valldoreix i que funciona en els fogatges com una unitat administrativa diferent del que seria el municipi de Sant Cugat, tot i que les cases podien pertànyer en el municipi de Sant Cugat, algunes d'elles. I per una altra banda tenim un antic municipi, que és el municipi de Canals, que va desaparèixer a mitjans del segle XIX i del qual ara en parlarem també, que li dona també aquest sentit identitari i d'haver tingut un govern local propi al llarg de tota una sèrie de segles fins a mitjans del segle XIX. Per tant, un sentit diferenciat de pertenença i un sentit identitari i, per una altra banda, una necessitat també de gestionar aquell àmbit territorial, aquella unitat de veïns que tenen una voluntat d'autor gestionar-se i de portar a terme tota una sèrie de reivindicacions i de gestions que l'Ajuntament no era capaç de donar-li doncs, al llarg de la història, com algunes coses que explicaré també al llarg d'aquesta xerrada.
Mentre l'estava escoltant, m'estava plantejant una pregunta que potser se la podria plantejar qualsevol santcugatenc que conegui doncs, el municipi. No sé si té massa sentit, però te la faré. Parles d'una necessitat identitària de Valldoreix, però i llavors, no sé, un barri com la Floresta, per exemple, que també se sent diferent i també pot defensar aquest mateix argument,
sí, perquè
quina diferència
sí,
hi ha?
El que passa que hem de mirar la història i ara que t'explicaré una mica per què i com va anar el procés, hi ha una cosa que segurament molta gent no ho sap, és que els territoris històrics, i que ningú pensi aquí que hi ha un pan-valldoreixisme, amb les paraules que diré ara, però sí que el territori històric, el terme històric de Valldoreix, també estava format per la Floresta i per el que coneixem avui en dia com Mirassol i Majaner. Tot això era part dels territoris històrics o del territori històric de Valldoreix i actualment no formen part de Valldoreix perquè per assolir el fet de tenir un govern propi local propi l'any 58, a principis de l'any 59, quan es fa l'afitament i es determina quin és l'àmbit de gestió, l'àmbit territorial de gestió d'aquesta nova administració que es crea a partir del setembre del 58, quin serà, per tota una qüestió de resistències per part de l'Ajuntament, d'una part important de l'Ajuntament de Sant Cugat, també per les dues associacions de propietaris, la de la Floresta i la de Mirassol, que s'havien creat aquells anys i que havien funcionat i que comencen a generar també un sentit identitari amb aquests dos barris o districtes avui en dia, es renuncia a que en formin part d'aquest nou àmbit territorial, d'aquesta nova administració. Però és que la història, hi ha altres moments, com a l'any 48, perquè dona molt de sí. O sigui, si volem fer la història de la Floresta, per exemple, la història antiga em refereixo anterior al segle XX i fins i tot fins a mitjans del segle XX, i hem d'anar als documents de Valldoreix. I els documents de Valldoreix, si volem saber quines eren les famílies que hi havia a les masies que actualment formen part de la Floresta, com Can Busquets, tota aquesta documentació la trobarem a l'arxiu parroquial de Valldoreix, no la trobarem en un altre lloc, perquè formaven part de Valldoreix. Quan es fa la història, per exemple, del coronel Busquets, que és un dels herois de la guerra del 1714, tot i que va sortir per la Universitat de Terrassa, no?, com a coronel, però havia nascut a Can Busquets, actualment la Floresta, i a tots els llibres apareix, i a les registres parroquials està dintre dels registres parroquials de Valldoreix. El terme històric en aquells moments era Valldoreix. De la mateixa manera que el primer ferrocarril de tota Espanya no va ser el de Barcelona-Mataró, va ser a Cuba, perquè en aquell moment Cuba formava part d'Espanya. Doncs, històricament, el primer ferrocarril d'Espanya va ser a Cuba, el primer ferrocarril de la península sí que va ser el de Barcelona-Mataró. Doncs, històricament, la Floresta va formar part de Valldoreix fins que s'articula d'una altra manera, i també per ser possibilistes es renuncia a tota una sèrie de, bueno, de territoris històrics. Hem de pensar, per exemple, que el nom de Mirassol és un nom comercial que sorgeix l'any 1940. O sigui, no existia el nom.
I a qui es referia el nom?
El nom de Mirassol sorgeix com a un nom comercial dels propietaris de Can Llunell, del que seria després l'Hotel Rossinyol i tota aquella finca, que van comprar tres finques. Van comprar la finca de Can Llunell, van comprar la finca de Can Gatxet i van comprar la finca del Mas Gené. La família Borràs, que és la família que compra aquestes finques, primer la del Can Llunell, urbanitza tot un sector de Valldoreix, que és conegut per la zona del casino o la zona de Can Llunell, que és on trobem, de fet, la majoria de les cases històriques del terme de Valldoreix, les primeres, sobretot, no totes, però una bona part, i just acabada la guerra generen un nou eixample, un eixample de Valldoreix, i genera una urbanització que se'n diu Mirassol de Valldoreix.
El Mirassol de Valldoreix.
Clar, és el Mirassol de Valldoreix perquè formava part de Valldoreix. Uh-huh. Per tant, és un nom comercial per donar nom a una urbanització.
Una part de Valldoreix.
A una part, sí, de Valldoreix. Històricament, Mirassol, si busquem en la documentació antiga, és el Pla de Valldoreix. No ho trobaràs en un document del segle XIX o de primera meitat del segle XX o anteriors, no trobaràs mai el nom de Mirassol. És un nom absolutament comercial que li dona la família Borràs per urbanitzar i fer-lo atractiu a que la gent de Barcelona compri parcel·les en aquest espai. I a partir d'aquí, d'aquesta necessitat, es genera també el que seria després l'estació de Mirassol, per donar una comunicació, una via d'accés a aquella gent que ha de comprar parcel·les al Mirassol de Valldoreix.
Déu-n'hi-do, eh? Avui estem descobrint coses que no teníem ni idea.
És que la història de Valldoreix és molt complexa, desconeguda i complicada, perquè, com ja he dit alguna vegada, no s'ajusta ben bé amb un territori inamovible al llarg de la història, no s'ajusta amb un nom...
S'ha anat transformant
tant de forma política com de forma eclesiàstica, com de territori... Per tant, és complex.
Sort que tenim el Juanjo Cortés perquè ens l'expliqui, perquè si no, no hi hauria manera d'entendre-la. De totes maneres, si tornem als orígens, sembla que els primers intents de creació del que hem anomenat com, en un primer concepte, entitat local menor, daten de 1846 i 47.
Sí, aquí tenim un fet important, que de fet és bastant actual d'aquests darrers anys, que és que el 1845, el gener del 1845, apareix una llei municipal en la qual s'intenta fer una fusió de municipis. És a dir, es promulga una llei per la qual tots aquells municipis que tinguin menys de 50 habitants hauran de ser annexionats en un altre municipi. Aquí tenim el municipi de Canals, en el cas de Valldoreix, que engloba una bona part de les cases de la parròquia de Valldoreix i algunes cases de la parròquia del Papiol, perquè no tenen res a veure els termes eclesiàstics amb els termes civils o administratius, i es promulga aquesta llei. Què passa? Que en aquell moment Canals, el municipi de Canals, tenia 18 cases. Per tant, no tenia 50 veïns, parlant com a 50 cases. De persones sí que en tenia més de 50, però quan parlem de focs, de llars, de cases. Per tant, el municipi és obligat a annexionar-se en el municipi de Sant Cugat. Què succeeix? A partir d'aquest moment, el que havia estat el darrer alcalde del municipi de Canals, que és Francesc Oliver Montmany i Mir, el que fa és, juntament amb altres propietaris com els Junell o els Barba, de les masies més importants, generen tot un moviment sol·licitant tant a la reina Isabel II com a diversos estaments, la possibilitat de crear un nou municipi, en aquest cas no podem parlar ben bé de conservar una autonomia municipal, sinó de conservar la independència municipal, a través d'un municipi que sí que tindria més de 50 cases, que englobaria totes les cases que formen part de la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, més les que ja formaven part, les quatre cases que formaven part de la parròquia Papiol dintre del municipi de Canals. Això no fructifica, val? I durant un temps el mateix alcalde, antic alcalde del municipi de Canals, funciona com a alcalde pedani, com a representant de l'Ajuntament de Sant Cugat, de fet, en el municipi de Canals. Val? En l'antic municipi de Canals, el que actualment seria Valldoreix. Per tant, ja es genera un sentiment de necessitat d'autogovernança, de no perdre allò que havien tingut i de no voler renunciar a tenir un govern propi. El que passa és que no se'n surten. I no se'n surten, entre altres coses, perquè també hem de pensar que la segona meitat del segle XIX és un moment difícil, de crisi, en el qual no només tenim alguns enfrontaments de les guerres carlines que també afecten a les cases de Valldoreix, sinó que, a més, tenim el problema de la filoxera, que significa que s'arrasen tots els conreus principals de la vinya i, per tant, la font principal de l'economia rural de les cases de Valldoreix, però també de tota de Sant Cugat i de la resta de Catalunya, es veuen molt afectades, entren en crisi i, per tant, la necessitat de recursos econòmics doncs passen a primer nivell per sobre de la necessitat de tenir un govern propi local. Val? Per tant, ja des de mitjans del segle XIX tenim aquesta reivindicació de tenir un govern propi, ja sigui com a municipi o una altra figura que al llarg de la història va canviant.
Per tant, com bé deies, això es va quedar en un primer intent.
En un primer intent.
Que no va arribar a...
Tot i que continua en la memòria dels habitants de Valldoreix, val? El fet de... perquè, a més, amb aquest procés de l'any 46-47 del segle XIX, implica no només els caps de casa de l'antic municipi de Canals, sinó que signen també i estan al darrere totes les cases de la parròquia de Valldoreix, aquelles que són de la Floresta, aquelles que són de Mirasol. De fet, la zona de Magener formava part del municipi de Canals. O sigui que, tenint en compte que algunes de les cases de l'actual Mirasol o de l'actual Magener ja en formaven part del municipi de Canals, i d'altres no, però en formaven part de la parròquia de Valldoreix. Per tant, aquest moviment, tothom, totes aquestes cases de la Floresta, de Mirasol, de l'actual la Floresta i l'actual Mirasol, juntament amb tot el que és Valldoreix, el Valldoreix actual i part de Sant Cugat, perquè també Cantraval fins a la Rabassada era part de Valldoreix, del Valldoreix històric, tota aquesta gent volen constituir-se en un nou municipi i continuen tenint aquesta mentalitat, tot i que no poden.
O sigui que la idea la tenen al cap, fins que al segle XX, 1225-26, hi ha un nou intent, vegada, de fer una carta municipal.
Sí. Aquí què tenim? Tenim un fet important, i és que el sistema productiu canvia arrel de l'arribada de l'electricitat l'any 14, que genera una gran expectativa. El 1914 es crea la primera associació de propietaris de Valldoreix i Rodalies, bàsicament centrada en la zona de l'actual Cantraval i de la colònia Duran, que formaven part de Valldoreix, d'aquesta primera associació. L'any 18 es crea la segona associació, que és l'associació Vila-Jardí de Valldoreix, que seria la prèvia o la històricament el primer nom que rep l'actual associació de propietaris de Valldoreix, que l'any vinent serà el centenari, per tant, d'aquesta entitat. I a partir d'aquí es canvia el model i aquelles antigues finques rurals es transformen en una xarxa urbana de ciutat-jardí. Això genera un increment de població i genera, a més, una necessitat de serveis. Hi ha diverses demandes per part dels propietaris, dels nous propietaris de les cases de Valldoreix i també dels grans propietaris que són els impulsors d'aquest model de ciutat-jardí, d'aquesta urbanització, i l'Ajuntament de Sant Cugat no està capacitat per donar resposta de serveis que van demanant reiteradament aquests propietaris. Entre d'altres, per exemple, la creació d'un mercat. Un mercat del qual en queden rastres arquitectòniques en una zona comercial actual de Valldoreix, de la zona de Can cadena. En allà, si ens fixem en la façana, encara podem veure una similitud d'un inici de mercat. Aquelles arcades eren del projecte de mercat, un mercat al qual l'Ajuntament de Sant Cugat no va donar el vistiplau, per exemple, no? De la mateixa manera que altres qüestions de serveis bàsics que la societat valdoreixenca va demanant i l'Ajuntament de Sant Cugat no té capacitat per donar resposta. Què succeeix? Liderats per l'Associació de Propietaris Vila Jardí de Valldorès, l'associació de propietaris que coneixem actualment, i també generat per un canvi en l'Estatut Municipal a nivell d'Espanya, que es parla de l'Estatut Municipal de Calvo Sotelo, que genera una possibilitat de crear les entitats locals menores i dotar d'una carta municipal als pobles que tinguin certes característiques, entre les quals doncs, hi havia el Valldorès a l'època. En l'Ajuntament de Sant Cugat, a la sala de plens d'actes de l'Ajuntament, es genera una trobada entre l'Ajuntament de Sant Cugat, alguns representants de Valldoreix i també altres representants de la comarca i de la Diputació, i s'estudia la possibilitat de generar una carta, un estatut municipal per Valldoreix. El delegat governatiu li pregunta a l'Ajuntament de Sant Cugat en aquesta reunió si hi ha algun inconvenient per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament no posa cap inconvenient i s'inicia l'estudi de convertir aquesta nova ciutat jardí, aquesta nova vila jardí, en tenir un reconeixement municipal, és a dir, un cert grau d'autonomia i tenir un concert econòmic per poder autogestionar-se. Tot això és així, es va fent, però, i fins i tot es va presentar a la instància amb tot l'estudi de concert econòmic amb Valldoreix i de poder tenir aquesta carta d'autonomia municipal. Però la inestabilitat de la dictadura de Primo de Rivera, amb molts problemes interns, doncs va fer que caigués...
Una vegada més es va quedar en un intent.
Va quedar en un intent.
Ja portem dos, eh?
Ja portem dos, però no és el darrer, hi ha més intents. Hi ha més intents. Ja.
Home, clar, és que la idea persistia, la necessitat la idea, segurament també obligava.
La idea, la identitat i la necessitat, exacte.
No? Llavors, després del capítol de l'intent d'aconseguir aquesta carta municipal, hi ha un tercer intent.
Hi ha un tercer intent posterior.
El 1933.
Ja estem dins de la Segona República i aquella necessitat i aquella... aquelles ganes de tenir un cert grau d'autogestió i d'autonomia, doncs perdura en la societat valldoreixenca. L'any 1931, l'Associació de Propietaris comença amb un conflicte amb l'Ajuntament de Sant Cugat per aquest grau d'autonomia que de facto en té, perquè fins i tot hem de pensar que un equipament com és l'estació de Valldoreix, l'Ajuntament de Sant Cugat no el paga, l'empresa privada dels ferrocarrils tampoc es paga i és la pròpia societat valldoreixenca la que a través de donatius genera o paga el cost de l'estació de Valldoreix que és inaugurada precisament l'any 1961. Per tant, tot el que els serveis que es van generant a Valldoreix es generen a través de costejar-lo al 100% doncs, els propietaris i els veïns de Valldoreix. Per tant, i aquí hi ha una mena de conflicte. I l'Ajuntament de Sant Cugat manifesta en certs moments una relació tensa amb l'Associació de Propietaris perquè van per lliure, perquè volen tenir això. Què passa? L'any 33, després de tot aquest moviment, es fa una assemblea per part de l'Associació de Propietaris. Hem de pensar que el Valldoreix del 1933 en tenia 517 habitants. O sigui que ja, avui en dia hi ha molts municipis a Catalunya que encara no tenen aquesta població i són municipi. Uh-huh. Val? Els quals, d'aquesta població, hem de sumar 30 habitants més del Mas Fuster, que tenia una personalitat pròpia i tenia una entitat pròpia, una associació pròpia, i 15 veïns més empadronats a la Colònia Montserrat. Per tant, hem de pensar que el 1933, el que més o menys seria l'actual Valldoreix, hi havia 562 habitants. Per tant, una població important i en percentatge bastant important respecte a la resta del municipi. En aquell moment encara es considerava, com a part de Valldoreix, la Floresta, que a més en tenia 628 habitants, o la zona de Can Trabal amb 34 habitants, o la zona de Can Gatxet, que en parlaven de la que seria Mirasol, que tenia 24 habitants més empadronats. Per tant, déu-n'hi-do la població que hi havia. Es treballa entre l'any 33 i el 36 amb l'Ajuntament de Sant Cugat en aconseguir un concert econòmic per autogestionar-se, i l'any 36 arriben amb un principi d'acord de generar aquest conveni econòmic, aquest concert per Vallloreix,
però com tots sabem,
el 18 de juliol del 36 sí, va haver-hi alguns sí. que es van revoltar i va esclatar la Guerra Civil, per tant...
I es va obrir un parèntesi...
Intueixo
que fins després d'aquest episodi de la Guerra Civil no se'n va tornar a parlar.
Evidentment, no es va poder fer res perquè no estava... La situació, la conjuntura, la prioritat era el que era defensar-se dels colpistes i intentar mantenir l'establiment de la República, cosa que, com tots sabem, no es va poder assolir.
Déu-n'hi-do, eh? Això és la història de voler i no poder, no?
Bueno,
de
quedar-se és voluntat,
sempre jo, a les portes
l'any,
de...
L'any 2004 vaig publicar un petit llibret sobre la història de Vallloreix, de síntesi, i el titulava Vallloreix, la voluntat d'un poble, i el títol no era gratuït, Vallloreix és un poble fet a si mateix i per la seva pròpia gent, amb molta una voluntat de ferro, que a vegades avui en dia també falta aquesta voluntat de ferro per part de la societat vallloreixenca, que jo diria que, com la societat en general, està una mica anestesiada.
Tots, eh?
Tots, dic ara, la ciutat en general,
en
general, no? Però Vallloreix, veient la seva història i l'actualitat, dius, ostres...
Que sembla falta, que hagi perdut una mica aquell
esperit. Sí que hi ha molta vida social, molta vida cultural, però falta una mica més d'esperit reivindicatiu i d'esperit identitari.
Per tant, com dèiem i presumíem, no serà fins després de la Guerra Civil que es torna
a fer un altre intent.
A intentar.
L'any 48 s'inicia un moviment entre l'Associació de Propietaris de Vallloreix, l'Associació de Propietaris de la Floresta i la de Mirasol, per tal, amb una sèrie de reunions que tenen lloc a la Masia Rosas, a la Camp Major, per tal de veure la possibilitat de crear un municipi entre el que seria els territoris històrics de Vallloreix, tenint en compte que hi ha tres associacions de propietaris que dinamitzen i reivindiquen les necessitats d'aquests tres districtes actualment. El que passa és que, com la història ens ha demostrat, perquè tenim avui en dia aquesta perspectiva de mirar la història en perspectiva, doncs ja sabem que no va fruir i no va fructificar i, bueno, es va quedar aquí amb un altre intent, en aquest cas no d'una autonomia municipal, sinó de constituir un nou municipi, però no va fructificar. No va fructificar.
Juanjo, ho haurem de deixar aquí perquè és que estàvem aquí tan encisats amb la història, amb els intents d'aconseguir aquesta entitat menor i la veritat se'ns ha passat el temps. Continuarem parlant dels intents perquè suposo que n'hi va haver més. Ja,
va haver-hi més.
I també parlarem de la figura de l'alcalde Ramon Escaiola. Ho farem en l'última sessió del curs, el mes que ve.
Molt bé.
D'acord? Juanjo, moltíssimes gràcies.
Continuarem parlant de la història de Vallloreix.
Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.